Ràdio Sant Cugat, notícies.
Bon dia. L'arribada de Mayra Westergaard i Anece Gontitobengoa fa somiar al DCB Volley Sant Cugat. Mayra Westergaard i Anece Gontitobengoa són jugadores experimentades i referents a la Lliga Iberdrola, màxima categoria estatal, i que aquesta temporada competiran amb el Club Voleibol Sant Cugat. El Club Sant Cugatenc ha fet una aposta decidida per aspirar a objectius molt ambiciosos tant a la Lliga Iberdrola com a la Copa de la Reina en cas de classificar-se. La Festa Major de les Planes tindrà lloc el 5, 6 i 7 de setembre, aquest cap de setmana, amb un programa ple d'activitats per tota la família, des de cercaviles i àpats populars a concerts i concursos. La majoria de les activitats es faran a l'espai Pere Grau, on hi haurà servei de bar i food truck durant tots els actes. També hi ha activitats programades al Casal Les Planes i a diferents espais exteriors. L'organització de la Festa Major va a càrrec de la Comissió de la Festa de les Planes i hi col·laboren l'Associació de Veïns i de Propietaris de les Planes, el Casal de la Gent Gran, Racó de l'Amistat, Nataraja Dens i l'Espai Jove de les Planes. Podeu consultar el programa sencer a www.cugat.cat. Després de l'estrena el juny passat, els cinemes Sant Cugat tornen a projectar aquest dijous el documental El petit peó, sobre l'escaquista resident a Sant Cugat, Artur Pomar, i dirigit pel florestà Joan Gamero. La projecció serà en doble sessió a les 4 de la tarda i a 7:45 del vespre, i també hi haurà un col·loqui amb el director. I en esports destaquem també el primer equip femení de l'Oxigen Patí Hockey Club Sant Cugat debutarà en competició europea a la Waves Cup i s'enfrontarà amb el Golpilares de Portugal. L'eliminatòria serà a doble partit. L'anada jugarà el 22 de novembre a pista santcugatenca i la tornada serà el 13 de desembre a pista portuguesa. Aquesta és la primera vegada que les vermellinegres disputen competició europea. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Què tal, com anem? Salutacions cordials d'Esteve Llop. Encetem nova edició de la Maroteca de la Ràdio, com és habitual, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la freqüència modulada. Com sempre, aquest oasi pels amants de la ràdio i sobretot de la ràdio antiga. Amants com, per exemple, no el meu amant, sinó el de la ràdio també, Jordi Caselles. Què tal, Jordi, com estàs?
Molt bé, Esteve. Sí, per un moment m'estava ja fent il·lusions. No, som amants de la ràdio. Escolta, aquesta aventura de la Maroteca de la Ràdio ens ha portat a molts viatges, moltes aventures, a conèixer molta gent, però molta, a conèixer emissores de ràdio, que això sempre és molt divertit i és molt apassionant, no?, com quan entres a dins d'aquests estudis meravellosos d'algunes emissores que hem tingut l'oportunitat de veure. I tot plegat, doncs, això, aquí, a la sintonia de Ràdio Sant Cugat, mentre duri, que encara ens falta una miqueta.
Encara tenim per davant el que queda de temporada, tenim uns mesets i, per tant, anem a aprofitar-los. Bé, ara et diré un nom i a veure si el pots relacionar amb Catalunya Ràdio, per exemple, o Catalunya Informació, que és Alfred Rodríguez Picó.
Sí, clar. Sí.
És que queda lluny, ja, l'època que va deixar TV3
sí.
Catalunya Ràdio.
Va, queda molt lluny. Sí, la marxa d'en Picó quasi va ser un tema d'estat nacional, quasi. Se'n va parlar que si hi havia discrepàncies amb TV3, que si, bé, era una època que també hi havia hagut moltes crítiques en el servei meteorològic, sobretot per algunes previsions no diré no encertades, perquè sí que les van encertar. Una en concret és una gran nevada que hi havia prevista per cap de setmana i no va passar fins dilluns. I això va suposar doncs, una anul·lació en massa de reserves d'hotels i els hotelers doncs, es van girar tots en contra dels meteoròlegs, no? Per aquesta cosa i per moltes d'altres sempre es havia dit, no?, que al final hi havia acabat hi havia una mala maror entre TV3 i el Pico. Que em perdoni el Pico si no és així, és el que es deia, era la rumorologia. Per tant, doncs, ell va acabar marxant, sí, va acabar marxant. Però, escolta, no es va aturar, Vull dir, ell s'ha espavilat molt, i molt bé.
No ha parat, però també et dic sobre el que deies, que ell sempre ha dit que era una època que no podia més, que no parava, que feia moltes coses i que al final també necessitava trencar en aquesta dinàmica, no? I sí.
Clar,
després hem tingut potser... O sigui, ell era una figura referent, però després, doncs, potser entre el Tomàs Molina... Tots els que han vingut després, perquè jo potser el que recordo així una mica més immediatament després és el Tomàs Molina, evidentment més jove que ara.
Sí, i en Mauri.
I exacte. Mauri. I aquí es va com repartir una mica, diguem, aquesta predominància que tenia l'Alfred, no? I que tothom sempre que pensava en l'home del temps pensava en ell. I ara, doncs, és que ja n'hi ha molts més. Jo no sé si abans n'hi havia tants, vull dir que potser sí que tot el pes requeia en una o dues persones a nivell públic, almenys.
Sí. Jo recordo de molts jovenets, tant en Picó com el Tomàs Molina, i en aquella època havia passat algú més. Hi havia una noia, que no me'n recordo com es deia, Rius, l'Anna Rius, que hi va estar una època també. I bé, després van venir les noves generacions, no? com l'Eloi Cordomí, no? Per exemple, que també s'ha tornat força mediàtic, no? El tenien fitxat a en Cuní i també sortia per moltes bandes, no? Homes del temps, jo per mi com de casa, això molta gent ho diu, i jo crec que l'afició que hi ha al temps a Catalunya, perquè n'hi ha força, crec que en gran part és gràcies al treball d'aquestes persones.
Sí, senyor, i l'Alfred Rodríguez Picó probablement és una de les persones que més va arribar a influir en aquesta qüestió. Doncs bé, anem a escoltar una de les seves cròniques que sonaven a Catalunya Ràdio o Catalunya Informació. Ara mateix no tinc aquí la notació, ho sabrem d'aquí uns instants, suposo. És la crònica del temps corresponent a un dia qualsevol del juny de l'any 2001.
Per aquest cap de setmana poques novetats. N'hi ha alguna. Per exemple, que les temperatures són més altes. Ahir, a les 9 del matí, teníem valors a la costa d'entre els 18 i 22 graus. Avui, de 20 a 26 graus. I a l'interior, també, entre 2 i 4 graus més altes. Per tant, les temperatures avui força més altes que les d'ahir. Un dia de ple estiu. Domini del sol a tot Catalunya. Tan sols la cua d'una pertorbació, la cua d'un front molt poc actiu, fregarà el Pirineu. Per tant, a partir de migdia augmentaria la nuvolositat. Núvols que ja es poden presentar aquest matí a la Vall d'Aran. I a la tarda no es descarta algun ruixat o alguna tempesta molt aïllada, si és que arriba a produir-se, a punts tan sols del Pirineu. A la resta continuarà fent sol i, com dèiem, temperatures força més altes, de 2 a 4 graus més altes que les d'ahir. Algunes màximes podran superar els 35 graus i arribar als 36 o fins i tot 37 graus a les zones més càlides habituals de Catalunya. A partir del vespre, entrada de la nit, podria entrar una mica de tramuntana. Demà diumenge, sol a tot Catalunya, algun núvol dispers a la cara nord del Pirineu, tramuntana moderada, no pas forta, i temperatures altes o molt altes. Potser podríem baixar una miqueta a la meitat nord del país, però molt poquet. En definitiva, doncs, un cap de setmana estable, assolellat, amb força calor, fins i tot, més que els últims dies, i amb alguna tornada, si és que es produeix molt aïllada, al Pirineu aquesta tarda.
La Maroteca de la Ràdio.
Doncs bé, fixa que aquí tinc la notació que ara acabo de veure, que això era una crònica del Servei Meteorològic de Catalunya. Aleshores, ara estic intentant fer memòria. Aquesta gravació no és meva, jo diria que és de Miquel Esteve, però sí que és cert que ara recordo, per exemple, quan a Ràdio Sant Cugat jo feia el despertador de l'estiu de l'any 1997, en el qual hi havia un telèfon públic on tu trucaves i hi havia la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya, que feia l'home del temps de TV3 Catalunya Ràdio, en aquest cas, Alfred Rodríguez Picó. Per tant, era això, era una gravació que hi havia en un contestador automàtic i que tu trucaves en aquell número i gravaves la crònica i així la podies tirar quan volguessis. I era la manera de no haver d'esperar aquella connexió que, evidentment, aquest home del temps només fa amb Catalunya Ràdio, no ho fa amb cap altre mitjà. Però d'aquesta manera estava bé perquè els mitjans locals doncs, podíem recórrer a una informació totalment actualitzada, no?
Doncs sí, escolta, molt curiós això, eh? Truques a un contestador que reprodueix una cinta.
És així.
Que tu fas servir com a tall per, en aquest cas, donar la informació del temps.
Clar, compte que era l'any 2001. L'any 2001 ja hi havia els contestadors automatitzats, diguem, informàtics, eh? Si te'n recordes el de Telefònica, que teníem a casa, que això era per defecte, tu despenjaves el telèfon, esperaves una estona al to de trucada i saltava el contestador. Per tant, podia ser ja que fos digital, eh? Però sí que tinc aquest record que et trucaves amb un telèfon que era automàtic.
Tu te'n recordes un telèfon que marcaves i et donava l'hora?
També, i tant, sí, sí. També coses curioses, no? Que ara ho penses, sí, sí. Dius, això és una cosa bastant surrealista, no, avui dia?
Imagina't. Doncs sí, sí, picó, eh? Escolta, des de l'any 76, eh? Et sona l'any?
Mira, quan vam néixer nosaltres.
Des de l'any 76, que ja va començar a fer prediccions meteorològiques, no previsions, eh? És molt bé, el matís és molt bo, eh? Perquè un dia ho vaig sentir dir, eh? Nosaltres no fem una previsió meteorològica, fem una predicció.
I quina diferència hi ha entre un terme i l'altre?
A veure, la previsió... Mira, perdona, vaig a corregir-me jo mateix i vaig a corregir un article que he llegit. Mira, una cosa, si fossin vidents, clar, farien una predicció, val? Un vident fa una predicció, passarà això. Però els homes del temps per mi fan previsions, no? Que preveig que pot ploure, pot nevar, pot fer sol, preveig que farà sol, però no ho predic.
Predic vol dir que jo diré... O sigui, jo dic una cosa que pot ser que passi
que passarà,
o no.
No, exacte. No, predicció seria que... Jo ho entenc així, eh? Una predicció seria que estem que està encertant el que passarà. O sigui, té una visió futura i diu, predic que passarà això.
I una previsió és que en base a uns models estadístics, matemàtics, etc., doncs pots dir quin temps probablement farà. Eh?
És així, és així. I un dia un meteoròleg feia el matís, no? Què parlem, de predicció o de previsió? I veig que és un terme que es fa servir tant d'una manera com d'una altra. O sigui, tant veig escrit previsió com predicció. I no sé quina seria la correcta, eh? Per mi seria previsió.
Bé, en tot cas, nosaltres el que sí predim és el temps que tenim de programa i, per tant, com que tenim molta teca, si et sembla, seguim amb més històries. Va, vinga, vaig a fer una mica de concurs, a veure si et sona això.
Catalunya Ràdio, les notícies de la una.
Fàcil, no?
Home, sí. La sintonia d'informatius de la una.
Del butlletí. Doncs vinga, doncs ara anem a la sortida del butlletí clàssic de Catalunya Ràdio.
Fins aquí, les notícies.
I ara... Si la tens a punt, posa una altra vegada la d'entrada, però la de les dues.
No la tinc, la de les dues. Si ara m'ara es molto.
No, però, no, saps per què? Si vull la de les set i mig. No, ho dic perquè aleshores la sintonia que l'haurà sentit s'allarga. O sigui, no es talla.
Bé, perquè era...
Perquè eren titulars.
Catalunya migdia, exacte.
Catalunya migdia.
Però espera't, perquè vaig una mica més enllà. Vaig al Catalunya Vespre, que aquest és un programa que ja no existeix.
Vinga,
anem a escoltar la seva sintonia.
Catalunya Vespre. Edita i presenta Lídia Pradenós.
Fixa que aquí hem tingut un dos en un, eh? T'hi has fixat?
Sí, sí, sí. Dic la nostra estimada Sílvia.
Exacte, per una banda, i d'una altra que anunciava Lídia Pradenós, de la qual vam parlar fa relativament
correcte,
poc aquí a la Maroteca.
Aquest ja és més calmat, eh? Saps allò que dèiem sempre, no? De les sintonies de vespre a sintonies de migdia.
Exacte.
La sintonia de migdia, doncs això, era el que tu ens has posat, però aleshores és com si la melodia s'allargués tota l'estona amb una base en la qual tu començaves a dir els titulars.
Fixa que aquest Catalunya Vespre va desaparèixer i després, no sé si era l'època del Barril, crec recordar, doncs ja hi havia directament després el Catalunya Nit, però el Catalunya Vespre va desaparèixer de la graella. També té bastant sentit, si ho pensem, els programes informatius al matí són molt escoltats encara avui dia a la ràdio, En canvi, els de la nit no, perquè ja més aviat la gent està a casa i potser tira de telenotícies, no pas de la ràdio. I per tant, doncs, té bastant sentit que sigui així. Però bé, qualsevol cas, doncs aquí teníem aquesta anècdota històrica d'aquest espai que avui dia ja no existeix. I ara parlem també d'un indicatiu inexistent que a l'actual és absolutament diferent. Tu t'imagines com és l'indicatiu de Matadepera Ràdio de desembre de l'any 1990?
Alguna cosa em sona.
Doncs vinga, sonava així.
Els 88.5 de la FM, Matadepera Ràdio.
Ara aquí el que hauríem de fer és preguntar-li a l'actual director de Matadepera Ràdio, Albert B. Orlegui, que ens digués de qui és aquesta veu, perquè jo sí que no en tinc ni idea. Jo vaig anar per allà gairebé 4 anys després, al setembre del 94, i les falques ja s'havien renovat absolutament, en aquell cas amb la veu de Crisol Tuà. Bé, doncs era bastant diferent d'aquesta gravació que hem pogut recuperar gràcies a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Si aneu a internet, arxiuradio.uab.cat, arxiuradio.uab.cat. Aquesta gravació està extreta d'allà i és un indicatiu que va pujar en el seu moment Sintoniqui, que és precisament el director de l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bé, doncs no sé si l'havies arribat a escoltar tu aquest indicatiu, Jordi, o no.
No l'havia arribat a escoltar i ara que l'he escoltat em recordava més a Radio Texas, no? O alguna cosa així, amb aquest so de country en la seva sintonia.
Sí, oi? Una mica. Sí, sí,
sí.
Molt bé, doncs escolta'm, ara seguim, ja que parlàvem fa uns instants d'informatius, anem a recuperar un butlletí de Catalunya Informació un dia de vaga general. Era el dia 20 de juny de l'any 2002 i a 9:45 de la nit sonava aquest butlletí.
La programació que s'emet en el dia d'avui és conseqüència d'un acord entre la direcció i el comitè d'empresa per tal de donar compliment als serveis mínims amb motiu de l'adhesió dels treballadors del grup d'emissores de Catalunya Ràdio a la vaga general convocada pels sindicats majoritaris. A partir de les 10 de la nit, us oferirem una versió reduïda del Catalunya Nit.
Informació. Bona nit, són 9:45. La policia ha detingut 3 persones aquest vespre a Barcelona arran de diversos aldarulls després de la manifestació de la CNT. Amb aquestes ja són 8 les detencions que s'han fet avui a la capital catalana. A la resta de l'Estat hi ha hagut una 70 de detencions per més d'un miler d'accions violentes. Multitudinària manifestació a Barcelona contra el decret de reforma de l'atur. 600.000 persones segons els sindicats, 400.000 segons la Guàrdia Urbana i 15.000 segons la delegació del govern central han participat en la manifestació que s'ha desenvolupat sense incidents. A porta tancada i davant dels líders del Partit Popular Europeu, José María Aznar ha qualificat de fracàs la vaga general. El govern del Partit Popular xifra el seguiment de l'aturada en un 17% i, en canvi, els sindicats en un 84%. Per la UGT i Comissions Obreres, la jornada ha estat un èxit històric. A Catalunya, un 86% dels ciutadans han seguit la vaga. Segons la UGT i Comissions Obreres, el govern català, en canvi, xifra en un 41% el seguiment. Segons una enquesta a un miler d'empreses, la patronal diu que l'han secundat al voltant del 35%. Quatre israelians moren en un atac palestí contra un assentament jueu a Cisjordània. Els atacants s'han fet forts en una casa i retenen alguns hostatges.
Catalunya Informació.
Titulars de la informació esportiva, el Barça i el representant de Richard Dutrell no arriben a cap acord per firmar el traspàs del jugador al Rennes, al club de la primera divisió francesa. Les diferències són exclusivament econòmiques, perquè Dutrell, que encara té 2 anys de contracte amb el Barça, no vol marxar del club perdent diners. El ciclista basc José Antonio Garrido ha estat el guanyador de l'etapa reina de la Volta, reduïda per vaga a només 50 quilòmetres de recorregut. Roberto Heras continua el líder de la General. José Antonio Camacho assegura que Raúl no jugarà el partit dels quarts de final del Mundial a Espanya-Corea del Sud si no està plenament recuperat. Pel que fa al temps, els núvols seran abundants fins aquest vespre o nit i fins i tot cauran algunes gotes o petits ruixats, preferentment al centre i a l'oest de Catalunya. Les temperatures aquesta nit es mantindran suaus i demà tornarà a fer sol i calor.
La Maroteca de la Ràdio.
Bé, doncs aquí teníem aquest butlletí que jo us deia erròniament que era de Catalunya Informació. Sí que ho era, però sonava a través, en aquest cas, de la sintonia de Catalunya Ràdio el dia 20 de juny de l'any 2002, quan hi va haver una vaga general. I aquí estàvem escoltant, que ara estàvem parlant tu i jo fora del micròfon, Jordi, la veu d'una periodista de Catalunya Ràdio que va estar durant anys a Barcelona, però que ja fa uns anys també que és corresponsal ara de la delegació de Girona, perquè ella és d'allà. Però no ens surt el nom.
No ens surt el nom, no, perquè n'he dit uns quants i no...
I no és cap d'aquests, bé.
No, no ens surt el nom i si el trobo durant el que queda el programa us ho faig saber.
Ja ho trobarem. I abans, com també m'indicaves tu fora de micròfon, la locució que hem escoltat a l'inici doncs era la veu de Joan Anton Ramoneda, que estava anunciant doncs, que hi havia aquesta programació de serveis mínims de Catalunya Ràdio a motiu d'aquesta vaga general.
Podria ser la Clara Jordan?
Doncs ara ja em fas dubtar. Podria ser, podria ser. Però no, ja ho buscarem amb calma, això, perquè ara mateix m'enganxes una mica fred.
Delegada de Catalunya Ràdio a la demarcació de Girona.
Bé, sí que el tinc molt present el nom, però no el relaciono amb aquesta veu, eh? Però bé, seguirem investigant.
Doncs vinga.
Molt bé, doncs ara anem amb més coses. Anem en aquest cas en un bloc de publicitat de Catalunya Ràdio de la Diada de l'any 2002. 11 de setembre de l'any 2002 a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Vic Neu, Saló de la Bicicleta, Saló de l'Alpinisme i l'Escalada i Mercat d'Ocasió.
Els dies 8, 9 i 10 de novembre, vine a la Festa de l'Esport al recinte firal El Sucre de Vic.
Amb el suport de Càrcer i com tu.
Anar a veure el nou llibre de receptes de la tieta Josefina aquesta tarda? Quina pena, me'n vaig al cinema amb els amics. No, el cap de setmana anem als Pirineus i el proper, no ho sé, amb el carnet jove no se sap mai.
Ara amb el carnet jove et proposem una entrada gratuïta per al partit de futbol espanyol Atlètic de Madrid del 17 de novembre i 5 euros de descompte en l'abonament del Màster Nacional de Tenis que jugarà al Palau Sant Jordi.
Informa't en el 012 a tujuga.com o a la revista més jove que publica La Vanguardia. Carnet jove de la Generalitat de Catalunya.
La millor animació japonesa es mou al ritme del 3XL.manga. 3 discos al treu de 2 perquè facis tremolar les parets. 3XL.manga. Més que un disc, tot un punt.
Aconsegueixi els preus més bons de l'any en l'aniversari d'Hipercor.
Emportis un bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra cor d'oliva amb regal d'una altra ampolla d'un quart de litre per només 12,75 euros.
I guanyi ordinadors, DVDs, cotxes, estades d'hotel, lots de productes...
Més de 500.000 regals l'esperen en l'aniversari d'Hipercor.
El millor aniversari de la seva vida.
A la Meridiana, Girocentre i Cornellà.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio.
Music & Co. Sentim la música com tu la sents. Amb Jordi Caselles. Atenció, perquè ara estem allò fent, Jordi, futurologia,
sí.
Eh?
Sí, sí, sí. Hola, què tal? Un servidor aquí present.
Va, explica-ho, això, va.
M'agrada molt aquesta falca. M'agrada molt. La música, la veu, m'agrada molt. Bé, Music & Co. Bé, té la seva història, encara que el programa en si no s'hagi materialitzat. És un projecte. Mira, el títol primer, per què Music & Co? Doncs mira, perquè a mi, quan era petit, adolescent, m'agradava molt un programa que feien a Televisió Espanyola, la 2, que es deia Jazz & Co. I m'agradava molt, i fins i tot tenia el logo del programa, i m'agradava. Mira, i d'aquí vaig pensar en el Music & Co. Un programa de música que sempre he desitjat fer, però que encara no he fet. I que tinc la sintonia, que podria ser una altra, però hi ha unes falques que ja són vàlides. I la sintonia m'agrada, eh? La tinc i tu la vas fer. No sé si la tens per aquí, ja posant.
Doncs ara mateix no la tinc, però mira, sí que tinc un altre separador. Vinga.
Simprovet.
Music & Co. Amb Jordi Casellas.
Doncs vinga, ja pots presentar el següent tema. Vinga.
Doncs el següent tema, sí, sí, sí. Simply Red m'agrada molt, ens agrada molt. Aquesta cançó concretament és Infidelity. Mm-hmm. Que sí?
Sí, senyor, sí, senyor. Que... Molt bé, seguim amb més continguts interessants. Ara anem a Dones de Ràdio, les primeres locutores de Catalunya, que aquest és un llibre de Sílvia Espinosa amb el pròleg d'Armand Balcebre. I ara mateix, fixa't que llegint això, penso, perquè no ho tinc referenciat, que aquest document correspon a una locució que vaig fer pel Cau de Lletres a Mata de Pere Ràdio, programa que ja n'hem parlat altres vegades aquí i que fèiem tu i jo amb algun altre col·laborador col·laboradora a Mata de Pere Ràdio. I en aquest cas, crec recordar que vaig agafar un dels llibres que tinc a casa i que està bé perquè parla de la història de la ràdio, en concret de la ràdio femenina, una cosa que cal destacar perquè... tot i que, evidentment, s'ha avançat molt amb els anys, encara trobem a faltar moltes veus femenines a la ràdio de casa nostra. I sense anar més lluny, estava pensant, nosaltres estaríem encantats, que tinguéssim alguna dona més a l'equip del programa, però costa molt, això, costa molt.
Costa molt, costa molt. Sí, sí, tant, encantadíssims.
Doncs, sense anar més lluny, Jordi, per exemple, recordaràs l'època que vam estar fent algunes gravacions amb la Marta Castany, una noia molt més jove que nosaltres, que, a més, curiosament, ella és filla d'una companya de classe meva, que això és que encara fa més gràcia que hi hagi aquestes coincidències, i bé, doncs tenir un contrapunt femení sempre està bé. També hi ha la qüestió de l'edat. Crec que també quan tens algú que té una visió molt diferent per aquesta diferència de 30 anys d'edat, doncs això és molt interessant.
Doncs ho és, ho és. Marta Castany, una abraçada des d'aquí, si ens estàs escoltant, perquè les seves col·laboracions sempre eren molt riques, precisament per això, no? Per aquest contrast que bé expliques.
Bé, doncs, com dèiem, anem a escoltar aquest fragment d'aquest llibre de Sílvia Espinosa i aquest Dones de Ràdio.
Sílvia Espinosa, Dones de Ràdio, les primeres locutores de Catalunya. Pròleg, Armand Balcebre. Catedràtic de Comunicació Audiovisual i Publicitat, Universitat Autònoma de Barcelona. La ràdio va ser el primer gran mitjà de comunicació de masses que va donar a la veu femenina un protagonisme i una influència social de caràcter inèdit fins aleshores. Durant els anys 20 i 30 del segle XX, va ser la primera finestra pública a través de la qual el so de la veu femenina impregnà amb naturalitat la vida quotidiana dels ciutadans. La veu de les primeres locutores i de les cantants, escampant-se a través dels altaveus per tot el pati de veïns, atorgà a la dona una presència màgica a les llars de tots els radioaients. La República va promoure la feminització de la ràdio. El so agut de les veus de joves locutores, procedents d'agrupacions teatrals, cors musicals o entitats cívico-culturals, va acostar a una audiència, cada vegada més nombrosa, la passió per un nou mitjà que havia de contribuir a modernitzar la societat urbana d'una Catalunya que sortia de la dictadura de Primo de Rivera. La dona fou l'eix principal d'una programació femenina i familiar, la primera pedra per fer possible que la ràdio es convertís en un gran mitjà de comunicació. Però també, en igualtat de condicions amb les veus masculines, aquestes joves locutores llegien les notícies, presentaven conferenciants, entrevistaven artistes i intel·lectuals i es convertien en educadores universals, més enllà de l'espai reduït d'escoles i ateneus, en un intent d'acostar la modernitat cultural i científica a totes les audiències. Sota la dictadura franquista, la ràdio modificà els continguts i retallà la llibertat d'emissió i creació. Però els espais de propaganda, els consultoris sentimentals, la ficció del radioteatre i l'entreteniment continuaren tenint veu femenina. Independentment dels règims polítics i els costums socials, tot i el masclisme que ha definit culturalment la societat catalana durant la major part del segle XX, la dona ha tingut sempre un paper actiu a la ràdio. La ràdio s'ha d'entendre també en clau femenina. Aquesta obra de la doctora Sílvia Espinosa, que l'amable lector té ara a les seves mans, és tot un regal, perquè ens lliura de manera molt documentada el mecanisme argumental que ens permet entendre aquesta clau femenina que ha caracteritzat la ràdio des de sempre. Dones de Ràdio és el resultat d'un gran treball documental que rescata de l'oblit biografies de locutores que tots hem de conèixer, perquè formen part de la nostra memòria històrica i ens ajuden a entendre millor el que som. L'autora ho ha fet combinant el rigor amb l'amenitat
i el plaer per la descoberta de nous aspectes de la ràdio que encara s'ignoren. Llegint aquesta obra, aprendrem a jutjar millor el paper transcendent d'aquest mitjà en el nostre sistema comunicatiu. I també aprendrem a valorar el paper que la dona ha desenvolupat en aquest espai públic que és la ràdio. Sempre darrere d'un micròfon, és cert, però construint notorietat des de la discreció de l'espai invisible de les ones, substituint amb la seva presència, en el nostre imaginari sonor, l'absència de molts espais públics que la nostra societat li havia injustament reservat. Antolina Boada, una vida a Ràdio Terrassa. Catalunya, als anys 30, visqué un procés cultural molt viu, que facilità la relació entre els àmbits burgès i popular. En aquella societat industrial i moderna, segons la revista Catalunya Ràdio, el consum radiofònic es generalitzà fins a tal punt que passà per davant de qualsevol altra expressió cultural. En aquests darrers anys, dos homes han influenciat d'una manera decisiva el camp de Catalunya. Un, Josep Maria Folch i Torres, l'altre, Toreschi. El primer a cavall d'un setmanari i el segon a través de l'espai captat pels receptors de radiotelefonia. Toreschi pot dir-se que ha desbancat Folch i Torres, car la ràdio ha substituït, en general, la lectura. Segons la Veu de Catalunya, de l'1 d'abril de 1933, Ràdio Terrassa, EAJ25, fou la primera emissora de l'Estat que s'inaugurà gràcies al decret de 1932. Allò va ser possible perquè els aficionats a la radiodifusió eren molt nombrosos a la capital del Vallès, ja que a la ciutat hi havia la seu estatal d'una empresa indispensable per als pioners de la radiotelefonia, Telefunken AEG. També hi havia dues escoles, actualment facultats universitàries, que formaven tècnics en camps com ara fusteria, mecànica, electricitat i enginyeria tèxtil. Les condicions, doncs, eren òptimes i el maig de 1933 començaren les emissions professionals des de Terrassa gràcies al Radioclub, liderat per Eudal Aymerich, un altre dels pares de la radiodifusió al nostre país. L'estació aviat edità una revista i en el número dedicat a la inauguració de l'emissora destacà la retransmissió de la final del Campionat d'Espanya d'hoquei, disputada entre l'Atlètic de Madrid i el Terrassa Futbol Club al Camp d'Esports del Terrassa Futbol Club. Per commemorar el fet que Terrassa ja disposava de la seva pròpia emissora, fou organitzada la Setmana de la Ràdio. Antònia Boada, coneguda per tothom com Antolina, va néixer a Vacarisses, Vallès Occidental, el 10 de juliol de 1910, però des de ben petita la família es traslladà a Terrassa. Els seus pares, de classe mitjana, tenien diversos comerços a la ciutat i també s'encarregaren de l'explotació de la cafeteria del local de la Unió Patriòtica, al cèntric carrer Sant Pere, l'únic partit autoritzat durant la dictadura de Primo de Rivera. Boada arribà a Ràdio Terrassa per casualitat. Una amiga seva, que tenia el pare a la junta del Radioclub, sabia que buscaven locutors i la va convèncer perquè s'hi presentés. Segons el llibre Elles, terrassenques del segle XX, que recull la seva biografia, fou l'única noia que va comparèixer a les proves i en sortir elegida, juntament amb els dos locutors amb qui compartiria micròfons al llarg dels anys 30, Valentí Ferrer i Amadeu Blasi. Fou contractada com a locutora el 6 de novembre de 1932, quan tenia 22 anys. Com ella mateixa explica en el llibre abans esmentat, al principi l'ofici de locutora consistia en una tasca una mica monòtona. S'obria el micròfon i es presentava el disc que s'havia d'escoltar. Els discos eren de pedra i quasi a cada disc calia canviar les agulles. Mentre sonava la música, s'havia de preparar el disc següent. Era una dona molt reservada i a la ràdio no li agradava parlar d'ella ni de la seva vida, que considerava poc important. Així i tot, l'anuari de la ràdio de 1936 diu que era una dona culta i que tenia les idees molt clares. 1936 començà com un gran any per a l'Antolina i s'acabaria com un dels pitjors de la seva vida. S'havia casat, però en esclatar la Guerra Civil, el seu marit va haver de marxar al front i al cap de dos mesos fou ferit de gravetat. Morí mentre l'evacuaven i el món de l'Antolina s'esfondrà. Malgrat tot, continuà amb la seva feina a la ràdio. Era l'únic refugi que li quedava. La seva professionalitat quedà demostrada quan, a mesura que els seus companys també anaven desapareixent cap al front, fou capaç de suportar tot el pes de les emissions de Ràdio Terrassa. Durant els anys més cruents del conflicte, sempre que els talls de corrent permetien mantenir les retransmissions, ella i Francesc Matarrodona, un enginyer elèctric que era el president del Radioclub, van ser-ne els encarregats. Ella s'encarregava dels programes de música i dels avisos i ell de les qüestions tècniques, que per culpa de la guerra el feien anar de corcoll. Gràcies a ells, Tot i les difícils circumstàncies, Ràdio Terrassa no va deixar mai de funcionar durant la guerra. Un cop finalitzat el conflicte bèl·lic, a l'emissora li van canviar el nom pel de Ràdio Espanya de Terrassa. I com a la resta d'emissores, els militars van fer-hi guàrdia per assegurar-se que les retransmissions es feien exclusivament en castellà. L'Antolina va seguir el peu del canó. No fou represaliada ni apartada del micròfon i exercí de primera locutora fins la seva jubilació. La feina a la ràdio li ocupà tota la seva vida professional i rebé el merescut reconeixement dels seus companys. José Manuel Salillas, un dels directors de l'emissora, expressà que durante su dilatada labor fue la gran voz de la emisora. Trabajó también como controladora de sonido, jefa de discoteca y ayudante jefa de emisiones. De fet, el seu cas va ser molt poc freqüent. Començà a treballar a l'emissora de Terrassa com a locutora en el període republicà i treballà durant la Guerra Civil i la dictadura franquista, fins a arribar a l'etapa democràtica. Antolina Boada morí el 25 d'abril de 1997 a Terrassa. Tenia 87 anys. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace smiled. Something he can't see is something he can't see. I wonder what's wrong with baby. Baby just cares for, my baby just cares for, my baby just cares for me.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Biblioteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. La Hemeroteca de la ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Aquí teníem aquestes dones de ràdio, aquest fantàstic llibre que us recomanem de Sílvia Espinosa. Seguim a la Hemeroteca de la ràdio, Ràdio Sant Cugat, i ara tornarem a casa una altra vegada. Abans hem parlat de Mata de Pere Ràdio, doncs hi tornarem, i en aquest cas en un programa que feia jo, que es deia Magazine de Nit. Que ara estava pensant, Jordi, tu no hi vas arribar a ser en directe, és a dir, quan tu vas i jo ens vam conèixer, ja no es feia el Magazine de Nit, l'havia deixat de fer feia uns mesos, però suposo que el tens bastant fresc, perquè clar, hem escoltat moltes gravacions aquí.
Doncs sí, el tinc força fresc, perquè com bé dius, hem escoltat molts talls, i el que estic pensant també és que quan ens vam conèixer, què estaves fent tu a Mata de Pere Ràdio?
Sí, estava fent el Track Dance. Estava fent el Track Dance i havia deixat de fer feia uns mesos el Magazine de Nit. Jo crec que el Magazine el vaig acabar a la temporada 96-97, el mes de juny, juliol, i al setembre vaig, no vaig tornar-hi, perquè estava llavors a Ràdio Rubí, Ràdio Sant Cugat, però va sortir aquesta idea de fer aquest programa de música dance, màquina, house, etc. els dissabtes a la nit, i llavors sí que m'ho vaig poder combinar per anar-hi, i va començar aquest programa al febrer del 97, i tu i jo ens vam conèixer al maig, si no recordo malament, del 97.
Correcte, doncs és aquí, és aquí.
Mira, anem amb un fragment de l'emissió del dia 21 de maig de 1996, que era un tant estranya. Era un moment de la temporada en el qual jo m'havia quedat sense Albert Parera, que era la meva parella radiofònica en aquells moments al Magazine de Nit, i doncs sempre que hi havia algú a l'estudi, doncs jo el convidava a que passés. I en aquest cas tenia el Marc Puig, que era la persona que crec recordar que feia el programa que venia, no sé si abans o després del Magazine de Nit, abans diria jo. I ell es devia quedar a xerrar amb mi, i vam estar doncs, fent una mica de tertúlia. Curiós, perquè he recordat gràcies a aquesta gravació que el Marc Puig era també company meu del col·le, però en aquest cas era d'una altra classe, per això no tenia el seu nom massa present, però a l'escoltar el programa dic, val, ara pla, ja sé qui ets, ja et poso cara. I a més, aquell dia estàvem acompanyats de dues noies que no sé ni qui són, que tinc aquí apuntat perquè surt a la cinta, que es diuen Ingrid i Núria. Doncs bé, anem a escoltar aquest document una mica surrealista, enregistrat, com us dèiem, el dia 21 de maig de l'any 1996 a la sintonia de Mata de Pere Ràdio.
Una peça de Lluís Llach en directe que es diu Venim del Nord, Venim del Sud. Marc Puig, bona nit. Marc Puig.
Bona nit, Esteve.
Com va això?
Ah, molt bé, mira, aquí anem fent. Sí, sí.
Simplement anar fent?
Sí, anar fent, no podem dir ben bé gaire cosa més. Avui estic acompanyat.
Sí, estem, no? Estem.
Bueno, estem acompanyats.
Bé, ara estàs, no? Perquè ara estic a l'altra banda de la peixera, però...
Sí. No et mulles, però.
No. Encara no.
Bé. Fantàstic.
No és l'estiu encara, no... Per aquí no hi ha aigua, no.
No, bé, presentem la companyia o què?
A veure, sí, posarem una mica els micros, no? Sí, sí. Ja els tenim. Vinga.
Doncs bé, tenim aquí a dues oients habituals. Bé, almenys oients meves, no sé què tal.
Lleves teves, perquè meves res de res.
Sí, això anem més que no t'escolten, però bé, a mi sí que m'escolten, més d'una vegada m'han trucat. Tenim aquí a la Íngrid i a la Núria, bona nit.
Hola, bona nit.
Què, com va la cosa?
Bé, molt bé. Sí,
perquè m'has de mirar. Estan una mica tallades, veig.
No sé, cometeu alguna cosa, no? Bé, de fet, ja en parlarem al comentari d'això. Ah, és que no em senten, això és el més bo també, oi, que no em senten?
No et senten, Esteve.
És que tenim un petit problema amb els auriculars i es veu que no ens senten, vaja, els tenen els auriculars posats, però no...
Bé, llavors, en tal cas, les faig parlar jo, perquè aquest petit problema tècnic... bé, no sé, què us sembla amb la Pere Ràdio?
Bé, molt bé.
Us ha semblat bé, us ha decepcionat?
No, bé, i més gran del que dieu, eh?
Caram.
Això sempre esteu dient sí. Que és molt petit, però...
És fort, això, eh? És molt fort, eh?
Jo pensava que igual algú els hauria dit que aquí, doncs, allò que en directe algú diu, estem des de l'estudi 1 de Matadepera Ràdio, com si n'hi hagués 3 o 4, però no, només n'hi ha un estudi únic.
Sí, això resulta realment còmic. Diu que no sabia si algú us havia dit que això era un estudi únic.
No. No em sembla, no.
No, bé, en tot cas és igual. Intentarem dur a terme, doncs, una tertúlia.
Bé, estem en unes precarietats tècniques, no sé si tant del tercer món, però gairebé.
No, però pot ser realment difícil, eh? El que podríem fer és trencar la peixera.
També, no? Va, vinga.
O treu el cap i crida. No sé, aquí estàvem parlant amb la Núria i amb la Ingrid. No sé, em parlaven una mica dels exàmens i tal, perquè tots plegats estem en exàmens. Tu estàs en exàmens?
Jo estic en exàmens, sí.
Sí, què tal? Ho estàs passant molt malament o què?
Home, sí, no.
Sí,
no. No, avui he començat, podríem dir.
Bé, tots sabem que tu ets el típic empollon...
Sí, tant.
Ui.
Poc em coneixes, tu.
Sí, no, tampoc et conec molt, la veritat.
No anàvem a la mateixa classe, no.
No, evidentment no. Bé, tu estàs en exàmens. Aquí, qui era, la Núria o la Ingrid? Quina de les dues està en selectivitat?
Jo, la Ingrid.
Ingrid, estava en selectivitat.
Però avui he acabat els exàmens de col, eh?
Has acabat els exàmens
de col. Bueno, ja els havia acabat, però he anat a pujar nota d'anglès. Que no hauria pujat nota, però és igual.
Jo no ho he aconseguit mai, això de pujar nota.
No.
Mai.
Pues... És bo, eh?
Oh, ja.
Va bé.
Jo estava convençut durant molt temps que potser no te volia dir escriure més. I llavors vaig anar... No me'n recordo, només ho vaig una vegada, va ser primer debut.
Però pujaves nota o no?
No, que va. Vaig anar a l'examen, vaig estar 2 hores i mitja escrivint. Vaig fer gairebé un llibre. I vaig treure una nota més baixa en el primer examen.
I els exàmens globals de COU, que t'anaves a la mateixa escola que jo, era una mica bèstia, els globals?
Sí, era bastant bèstia. Tu, Ingrid, has fet exàmens globals?
No.
No, els exàmens globals són una autèntica matança, no?
Això depèn de l'escola, però...
No sé,
la nostra va ser una cosa...
L'escola Tecnos és una matança autèntica.
Va, vinga, noms i cognoms.
Diguem noms.
Sí, va ser bastant bèstia.
No sé, jo me'n recordo, per exemple, d'un examen de literatura catalana, amb un professor que es diu Ferran Mota. Dic, jo només no quiero acordar-me. Diguéssim bé, la veritat és que...
És
bastant desagradable recordar-se de gent com aquesta.
Veure...
La qüestió és que vam fer un examen, eren 2 hores i mitja, la primera part de l'examen, mitja hora de descans i 2 hores i mitja la següent part.
Sí, em sona, sí.
Per tant, en total, en un matí feia 5 hores d'examen. I ens va posar una primera part i una segona part amb els mateixos punts i les mateixes preguntes, però amb temes diferents.
Mm-hmm.
Sí, llavors jo vaig fer, diguéssim, un examen d'avaluació en 2 hores i mitja, però és que al cap de mitja hora feia un altre examen d'avaluació en 2 hores i mitja. Lògicament, un comentari de text es pot fer una vegada, no pots fer 2 comentaris de text seguits. No sé... Em sembla que a l'Ingrid, per això li ha anat bastant millor. El que diu, a més, no tenia globals.
El què?
Ai, aquesta veu.
L'hem agafat despistada.
Molt bé, molt bé.
És que no m'escolta, eh? I això que em té al costat, eh?
No, sí que t'estava escoltant, però és que no...
És que t'escolten cada dimarts, a la tarda, i ja en tenen prou.
Clar. Arriba la nit ja i ja no podem més, Marc.
La gent es cansa de mi.
Oh.
Ai, Déu meu.
Bé, el tema que estàvem apuntant abans tu i jo, i és molt recurrent, però en parlarem, va, 1 minut i mig. No, 1 minut, no, va. Mig minut.
Mig.
No, el Cruyff, destitució de Cruyff com a entrenador del Futbol Club Barcelona. Patètic, el senyor Núñez, sí o no?
No, patètic com? El senyor Cruyff.
Ja està, ja hi som, ja comencem. No, però va, digues la veritat, això no és manera d'acomiadar ningú, això no es fa.
Bé, no sé, o sigui, jo sóc totalment anti-Cruyff. Per mi, diria el que penso d'ell, però això no es pot dir per ràdio, el que penso jo d'ell.
Apa, aquí.
Bé, però, no sé, vull dir, jo sóc un gran fan de Michael Laudrup. Quan va començar tot l'afer Laudrup, jo vaig dir fora Cruyff. I bé, malament la manera de fer-lo fora. Home, si és veritat el que Gaspar i Núñez expliquen que va passar el dissabte al matí, no. Mm-hmm. O sigui, si de veritat va insultar, va amenaçar i va parlar inclús dels morts, em sembla que jo no l'hagués fet fora d'aquesta manera, l'hagués fet fora patades.
Tu creus que va dir-ho, això? Aquestes coses?
Jo del Cruyff em crec qualsevol cosa.
Bé, però jo no ho sé, però el que sí que em crec, perquè ho vaig escoltar en directe a través de la ràdio, és les paraules que va dir el senyor Núñez, per dir alguna cosa, per no dir-li el... No direm cap qualificatiu. Però això de senyor no se li escau pel que va dir. O sigui, no. Veure, hi ha coses que no es poden permetre.
El de senyor no se li escau cap dels dos.
Bé, va, deixem-ho així.
Per mi cap dels dos són senyors. Ni l'un ni l'altre. Per mi, ara ha marxat un, convindria que marxés l'altre. Mm-hmm. Perquè, no sé, jo sentia que ahir a la nit el Johan Cruyff deia una cosa que sento haver-ho d'admetre, però tenia raó. Ell deia que si tot el que havia dit el Núñez era veritat, que el Núñez havia de dimitir perquè era incapaç de controlar un club.
Això és lògic, sí.
És totalment veritat.
Mm-hmm.
Sí, que no sé. Jo tampoc m'hi fico molt, saps que no sóc del Barça.
Bé, vinga, deixem-ho estar, deixem-ho aquí. Abans que... Bé, això estaria bé si almenys hi truqués algú. Torna a dir que no ets del Barça.
No sóc del Barça, que truqui algú. 7-3-0-0-0-0-0. I ens queden 3 minuts de programa,
vinga,
no aproximadament.
Encara ho podeu fer, sí, 4. Bé, què més?
No sé, a veure, tenim aquí... La Núria fa magisteri.
Sí.
Oi, Núria?
Sí.
Quin curs fas ara?
Segon.
Fas segon de magisteri. Què et sembla? Està bé o què?
Bé, en principi no era el que jo volia fer, però ara que ja hi soc, m'agrada.
No sé.
És molt diferent a les altres carreres. Bueno, no sé.
Molt diferent en quin sentit?
Que, no sé, quan tothom els hi dic magisteri i es queden així una mica parats, no? Dient... No sé.
No sé, és que és veritat, és que tingues en compte una cosa. O sigui, la finalitat de la teva carrera és ser una de les coses més deplorables per depenar tots els estudiants.
O
sigui, tu li dius a un estudiant, vull ser professor...
No, però, bueno, és que ara el magisteri està diferent. O sigui, hi ha especialitats. Hi ha educació infantil, educació primària, que és... Educació infantil, que és el que faig jo, és de 0 a 6 anys. O sigui, educadora de 0 a 6 anys.
Ah, tu estàs a aquest nivell.
Ah. Oh,
no, a veure, no, era per veure quina era la vostra reacció, però no passa res.
No, ell els agafa quan encara es poden controlar. Almenys són petits i els pots agafar pel cabell i moure'ls d'un costat a l'altre.
Sí, però 6 anys ja, déu-n'hi-do, eh?
Sí, home, però els 6 anys els deixa.
Ja, ja fora.
I el avantatge, o sigui, bueno, quan acaben 6 anys que ja pesen massa per aixecar-los dels cabells, llavors els deixarà i que l'agafi un altre.
Molt bé, molt bé.
No sé, Ingrid, què penses fer tu l'any que ve?
Infermeria?
Sí. Hi ha molt atur en aquesta carrera, oi?
No, bueno, però vull fer especialitat de llevadora.
Tothom s'especialitza, tu, aquí. Sí. Jo deixo penjat el dret, no sé què vull fer l'any que ve. Ah, per cert, si algú té una carrera interessant, també que truqui i que m'ho digui. Perquè tinc un 6,22 de mitjana de selectivitat, oi? No tinc una gran nota.
A més, soc...
Saps que gairebé coincidim, em sembla, amb nota?
Sí.
Jo diria que tinc un 6,29 o una cosa així, més o menys.
És més que jo. Sí, però és que jo més soc opció D.
I tu, Núria?
Jo també.
Em sembla que
sigues
o així.
No, home, vull dir... El que passa que un 6,22 i opció D...
Sí.
Tens poquíssimes sortides, no? Home, la il·lusió de la meva vida era periodisme.
A veure, tens bastantes carreres a fer, eh? Això sí. Ara, les sortides, això...
A veure, carreres n'hi ha moltes.
Jo vaig començar la història.
Per exemple, qui vol fer filologia hebrea?
Tu.
Jo?
És una possibilitat que tens.
No, és una possibilitat, però això no em vull fer. Ah. Tu voldries fer filologia hebrea?
Jo és que faig ciències pures i no...
O sigui,
no està dintre els meus límits.
Clar, aquests, els de ciències no tenen problema, jo no s'ho dic mai per les ciències. El meu primer examen de mates el vaig quedejar...
Ja
ni me'n recordo.
Ah, una cosa que estava pensant que vaig veure al diari l'altre dia, que TV3 va encarregar... Bé, va fer un concurs públic, com a televisió pública que és de Catalunya, per doblar una pila de pel·lícules, no sé quantes hores seran per una bestialitat, no sé si eren 3.000 o una cosa així, pel·lícules per TV3, no? Per doblar-les al català. I es veu doncs, que les 10 empreses que van sortir escollides, hi havia com 8 o 9, o sigui, pràcticament totes que estaven en estat deplorable d'instal·lacions, no... Deien, no tenien el que deien que tenien d'instal·lacions, d'aparells, etc. I estaven en pèssimes condicions. I clar, doncs hi ha hagut bastant rumombori. No us n'hem enterat d'això?
No, no havia sentit res.
Has rebentat?
No, de totes maneres, no sé, jo no puc parlar d'això, puc parlar dels doblatges que fan, em sembla que estan bastant ben aconseguits, no?
Home, els dobladors són tots uns professionals i és una feina que és molt més difícil del que la gent es pensa, eh?
Tu creus que jo serviria per doblador?
Home, podríem fer unes proves.
No sé, què et sembla, aquesta mena de veu...
Bé.
No sé, a mi m'agradaria doblar el 5 o no, i estaria bé, però em sembla que no tinc veu per això. La veritat és que jo no tinc veu per res.
Apa, vinga, va. No, home, no, tu la fórmula B, no?
No, home, la fórmula B, esperem fer una cosa més interessant d'aquí una temporadeta, a veure si podem ampliar programa, però en general tot bé.
Bé, xicots, xicotes, falten 45 minuts per arribar a les segons, per arribar a les 10 del vespre. A veure, Ingrid,
sí.
I tu, no me'n recordo ara.
Núria.
I Marc Puig?
Sí, jo sóc Marc Puig.
Doncs els nostres contertulians d'avui i un servidor Esteve Llop us han acompanyat des d'aquí el magazín de nit de Matadepera Ràdio i tornem el dimarts que ve amb un programa potser serà una mica més normal que aquest, que això no vol dir que aquest estigui tarat d'avui, ni molt menys, sinó que ha estat molt bé i res més. Ara venen els companys de Què Més, com cada nit aquí a Matadepera Ràdio, i que acabeu de passar una bona nit també. Fins la setmana que ve, adeu-siau. Adeu-siau, digueu.
Bona nit.
Adeu.
L'hemeroteca de la ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
Aquelles coses que passen en directe, que les convidades que hi havia dins del locutori no em sentien pels auriculars, i els primers minuts d'aquesta conversa, doncs en Marc Puig havia de fer una mica de traducció simultània, perquè, com tu saps, si la peixera està més o menys ben feta, doncs no passa el so del control tècnic cap a dins de la peixera i, per tant, doncs, elles no en podien sentir absolut. Bé, doncs era aquest document que vam enregistrar el mes de maig de l'any 96 a Matadepera Ràdio. Estem acabant ja el programa d'avui. Abans, però, de marxar, Jordi, recordem les nostres vies de contacte.
Doncs sí, us dic a l'email, hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. hemerotecaradiosantcugat@gmail.com. Ja sabeu, si teniu alguna coseta, ens feu quatre línies, contactem amb vosaltres i quedem per poder-ho aconseguir, no?, aquestes gravacions i digitalitzar-les. També tenim un WhatsApp, Esteve.
Sí, senyors, el 689-1074-83, 689-1074-83. Marxarem amb una entrevista de la qual ja us hem passat alguns extractes, crec que aquest és l'últim tall que hem seleccionat, una llarga entrevista que em va fer DJ Gian, és a dir, Àngel Gianfrancesco, a la sintonia de Ràdio Súria. Això passava el 23 de febrer de l'any 2024 i era una entrevista que l'Àngel em feia amb motiu del 15è aniversari del Rock and Classics. Amb aquest document marxem. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Va començar Ràdio Rubí i, de fet, al cap de molt poc temps va saltar a la sindicada de Com Ràdio, que era, Com Ràdio ja ha desaparegut, era de la Diputació de Barcelona, i Com Ràdio el que va fer va ser una estratègia per arribar molt més lluny perquè tingués més audiència de la següent manera. La llicència inicial que tenien era d'una mitjana i aleshores no tenien freqüències a la FM. Llavors algú va pensar, no sé pas qui, però va ser una molt bona idea, parlar amb emissores locals que tenien seriosos problemes per subsistir, i va dir, farem una cosa, tu em deixes sonar per la teva antena en determinades hores, que bàsicament era el programa de Josep Cuní al matí, el magazín del Josep Cuní, que és el que interessava més que sonés, a nivell de publicitat i per intentar fer la competència a Catalunya Ràdio, que mai va ser així, però s'hi va costar en alguns moments, i aleshores d'aquesta manera tenia moltes més antenes de forma gratuïta. I a canvi, el que deia la Com era, muntaré un sistema informàtic on totes les emissores locals intercanvieu continguts. Que això és el que tenim ara a la xarxa també.
Sí, està a la xarxa i, per exemple, aquí a la zona del Bages, que és Ona Bages, que tenim el mateix.
Doncs imagina't això l'any 95. Aleshores, quan jo estava
puta a Ràdio Rubí,
va néixer Com Ràdio i va començar aquesta història. I jo, per exemple, ja recordo, crec que era a la tardor del 95, punxar els butlletins horaris sempre primer Com Ràdio i després desconnexió ja de Ràdio Rubí.
Imagina't. I ha plogut molt, eh?
Doncs imagina't que ja Com Ràdio no existeix.
No, no, ni tant.
Però el record que tinc jo d'aquella època és aquest, que el Rock and Classics em van proposar que sonés a través de la sindicada, i així va ser. Durant un parell de temporades va estar per totes les emissores de... Bueno, estava disponible i sonava per algunes emissores de la sindicada de Com Ràdio. Com Ràdio va desaparèixer.
A quantes va arribar? Tens memòria?
No tinc estadístiques. Va ser un dels motius pels quals vaig decidir canviar també d'orientació al programa i vaig deixar Ràdio Rubí i el programa va saltar a Ràdio Sant Cugat, que de fet van estar una temporada en paral·lel a les dues emissores. Però com que jo no podia controlar a on sonava el meu programa a través de Com Ràdio, vaig decidir tallar aquesta idea i vaig començar una etapa nova amb Ràdio Sant Cugat. Ho vaig estar fent durant uns anys, fins que jo estava estudiant Administració i Direcció d'Empreses a distància mentre treballava, i tenia en projecte el meu tercer fill. Aleshores, el cap ja m'explotava, perquè a les 12 de la nit em sentava a estudiar i mirava l'hora i el dia que era, i pensava que havia d'enviar un programa, perquè si no, la ràdio ja no tenia un programa per emetre, l'havia de posar, que ja sabia més, i jo no podia permetre una cosa tan vil com aquesta de m'aixecar els oients sempre amb el mateix programa, i vaig decidir acabar la temporada com vaig poder. Això va ser el 2016 i ho vaig aturar. Però el 2020 arriba la pandèmia. Just abans de la pandèmia vaig pensar en renovar una mica la meva taula de so del meu estudi particular, perquè el meu segon fill un dia li va caure el biberó a dins de la taula, sobre la taula, i es va fer malbé. Aleshores em vaig quedar sense taula operativa.
I bueno, a la millor el teu fill deia, papa, fem un canvi, no?
Exacte, també va ser la manera, no? En definitiva, que el que vaig fer va ser demanar pel meu aniversari una taula de so una mica més moderna, la vaig instal·lar i ens van tancar a casa. Estàvem tots tancats, confinats.
Correcte.
Aleshores vaig començar a fer coses i vaig canviar el micròfon, vaig renovar una mica tot l'equipament i llavors tenia més hores. La meva dona és metge, estava a l'hospital moltes hores, els nens quan estaven fent la migdiada, no sé què, doncs em posava a gravar coses, i a partir d'aquí vaig reflotar el rock clàssics. Això va ser el 2020, estem al 2024, és a dir que ja
portem 4 anys ja amb el rodatge i ja en plena carretera i passant la informació i fent un repàs una mica a la història de la música.
Al principi va costar, això és com la bicicleta. La bicicleta mai s'oblida de portar, però al primer moment et costa una mica.
Notes com una mica patós, una mica innegat, i però jo sé anar en bicicleta, per què en costa girada, per què en costa de...
O esquiar, o encara esquiar, més fàcil que esquiar, perquè pot ser que d'un any a l'altre no esquis cap dia.
Clar.
I per tant passen molts dies, i el primer dia que poses els esquís dius, sé com va, evidentment, però compte, saps? Doncs la ràdio és el mateix, al primer moment costa una mica.
I tant, i bueno, igual que em va passar a mi, que jo vaig començar la ràdio amb la pandèmia, jo mai havia fet ràdio, mai, i va ser per una... casualitats de la vida, que l'Ajuntament em va dir, o l'antic director de Ràdio Súria em va dir, escolta'm, tu què... Perquè jo, clar, jo vaig començar posant música al balcó al confinament. Com, clar, com era dir jo, que jo estava tancat a casa, portava ja 3 setmanes, veia que el meu barri era silenci, era com un poble fantasma, no havia soroll, no havia res, i jo com veia que la gent s'animava a posar música o a parlar una mica al balcó per animar una mica, no?, a aixecar els ànims, i a més que és un barri que jo sé que havia molts avis i molts nens petits i tot això, digo, bueno, provaré de posar 2 o 3 temes al balcó i fem la prova del cotó. O em tiren pedres o m'aplaudeixen. A veure què passa. I vas posar 3 temes, el primer tothom amb els mòbils, què passa, i la gent, bueno, ho sento haver-vos molestat, jo volia posar música per alegrar una mica, no, molt bé, bueno, vale, ara el dissabte us ho faré a partir de les 6 fins a les 8, que era quan s'aplaudia. I ahí va començar, després va vindre que d'aquí a res tenim les caramilles de Súria, i em van dir, escolta, com que no farem caramelles, posa tota la música tu, que per tot el barri, que ho sintonitzarem per l'Skype a Ràdio Súria, i tot el poble sentirà totes les cançons de caramelles que la gent pugui ballar al balcó.
Molt bé.
I jo vaig començar a presentar-les i tot això, bueno, el que feia quan faig de disc jockey, els va agradar, dic, hòstia, vine aquí perquè no fas un programa, i ho intenta, dic, no tinc ni idea. És que és a la taula de mescles com vas del teu DJ, i dic, sí, pues lo mateix. Però bueno, vale.
Doncs mira, si vols parlem ara una mica d'això, fem la conjunció amb el Rock and Classics actual, que la qüestió és que aquest estiu passat jo miro el calendari i veig que el 2024, el Rock and Classics, el setembre concretament, arribava als 15 anys, i vaig pensar, hem de fer una cosa grossa, perquè 15 anys a la ràdio, un programa que no està continuat en el temps aquests 15 anys, però que va començar fa 15 anys en antena, i la majoria d'aquests anys ja ha estat, doncs home, hem de fer una cosa una mica sonada, no? I vaig pensar, per què no ho faríem el meu programa, evidentment a cost zero, com fem la ràdio avui dia molta gent,
i tant,
a diverses emissores, a veure què passa. I vaig fer un exercici molt divertit des del meu punt de vista, d'anar a Google i buscar emissores locals a Catalunya, agafar l'email genèric d'info@...
El que sigui,
i enviar la proposta del programa, no? Un programa que està actiu, com dic, des de forma totalment continuada des del 2020 a Ràdio Sant Cugat, i a partir d'aquí, això és el que faig jo, si us agrada, aquí teniu el programa. Doncs d'uns 100 emails que vaig enviar, em van contestar uns 70, la resta era erroni, o directament no van dir res, i d'aquests 70, doncs ara mateix estem en 27 emissores.
Hòstia, que bo!
Totes a Catalunya, no. Excepte una que està a Andorra, Ràdio 24 Andorra, i Formatera Ràdio a Balears.
Hòstia, això és el que tenim, no? Que bo! Quin orgull, no?
Home, doncs sí, perquè veus que al final la teva feina, entre cometes, perquè no és feina, això és per amor a l'art i és perquè t'agrada, arriba molta més gent i la gent ho agraeix, tant oients com les pròpies emissores, i per tant això enorgulleix molt, no?
Que bo, que bo.
I aleshores la segona part que vaig pensar també va ser en fer una sèrie de bolos per punxar la música del programa, que és música absolutament popular, a qualsevol lloc. Aleshores ja han sortit algunes cosetes, però encara falta una mica, està una mica verd això, perquè estem al mes de febrer encara i l'època de festes majors encara.
Ja sé que a partir del maig, a partir del maig-juny, quan ve la traca, ja fins al setembre, ja serà un no parar, que també ja...